Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tienes razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Gràcies per fer-nos costat en aquest camí que iniciem ara mateix a la sintonia de Ràdio Estel i que compartirem plegats fins a les 6 de la tarda. Avui ja és dijous, un dia intens, com de fet ve sent habitual, i carregat, lògicament, d'informacions que ara en un moment recordarem, com tots els dies, amb en Joan Trias i que en una estona comentarem dins la nostra tertúlia. Però en aquest afany nostre, per trobar una bona notícia, per començar el programa, ens hem trobat amb una notícia que ens ha portat la sensació de que estàvem esmorzant amb el futur, directament, no? Per primera vegada a la història, ahir 4 persones civils es van convertir en els primers turistes que viatgen a l'espai mitjançant una càpsula que es va enlairar des de Florida. Arribaran a una distància de 575 quilòmetres de la Terra a una velocitat de 28.160 quilòmetres per hora. Com agafin un radar, quedaran bonics, eh? De fet, fan una volta al planeta cada 90 minuts. Jo m'imagino que la persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic està esperançada amb aquest tipus d'informacions perquè, de fet, és una persona que està aspirant i esperant a viatjar a l'espai ben aviat. Està amb nosaltres Àngel Gené. Què tal, Àngel? Bona tarda.
Hola, Toni. Molt bona tarda per tu i per tots els oients.
Gràcies. L'Àngel Gené és tècnic d'energia solar, és escriptor, és fotògraf i probablement una persona que algun dia viurà a Mart, no?
Bé, és un futur hipotètic, sí, de moment és viable, sí, sí.
És viable. Recordem que és un dels dos candidats espanyols per colonitzar Mart. Va formar part del projecte Mars One en el seu dia, recordaran, es va fer una preselecció a nivell mundial amb més de 200.000 persones i entre els 100 finalistes hi era ell. Quina sensació has tingut, Àngel, quan has vist que efectivament ja hi ha 4 persones civils sense cap astronauta ara mateix viatjant a l'espai?
Bé, això ja fa temps que se'n parla, el que passa és que estem vivint una realitat ara i quan surten les notícies i a tots els mitjans la gent se'n fa un gran eco, no? Però són notícies que ja s'estan parlant fa més d'una dècada, de les que jo també he anat publicant molta temàtica, i ara només s'estan fent realitat. Recordem que fa un mes tot això va originar amb Richard Branson, jefe de Virgin Galactic, sí. Allà va fer un petit vol, com diríem, un salt de puça, perquè només va ser com un saltet, no?, arribar a l'espai i tornar, però, i després el va seguir Jeff Bezos, el jefe d'Amazon, i bueno, el que passa és que Elon Musk està com un pas més enllà en el que és tecnologia, en el que és ciència aeroespacial. Recordem que és l'home que vol, que segurament actuarà sent qui ens envia a Mart, i la notícia ha sigut eco perquè no ha sigut un salt de pulsa, com dient, un saltet d'arribar i tornar a baixar, sinó que estaran 3 dies orbitant la Terra amb aquelles vistes tan espectaculars, sentint la ingravidesa i veient el planeta des d'aquella distància que, de fet, ha estat més lluny que l'Estació Espacial Internacional.
Déu-n'hi-do. De fet, no hem de parlar de futur, no estaran, sinó que estan. Perquè en aquests moments, probablement estan passant per sobre nostre, però, clar, a 575 quilòmetres d'aquí, no?
Sí, sí, correcte. És una distància de seguretat també per evitar una mica tot el que és l'escombraria espacial que tenim i per no xocar amb altres naus i altres satèl·lits. Però sí, sí, de fet, estan més lluny que els astronautes de l'Estació Espacial Internacional. I aquí deixa'm fer un petit apunt, perquè molts diuen no són astronautes, que són turistes espaials. Aquí vull fer un petit apunt per homenatjar-los, no? Perquè, per definició, aquell que està a l'espai i despega d'Estats Units ja és considerat un astronauta.
En qualsevol cas, parlem de civils i que això sí que marca la diferència, és a dir, que no són persones que hagin tingut una trajectòria llarguíssima, sinó que efectivament són persones civils. Més enllà d'això, Àngel...
Però l'apel·latiu d'astronauta, quan arriben a l'espai, ja són...
Ja ho són.
Per tota la vida.
Tens tota la raó.
Sona que hagi estat i baixi, ja ho és per tota la vida.
Àngel, el que pagaries, tu m'imagino, per estar al damunt d'aquesta càpsula, no?
Sí, sí, bueno, jo si fos un multimilionari d'aquests segurament hagués sigut dels primers, com en altres companyies que es pot fer ja actualment, però sí, sí, evidentment, jo des de petit he sigut un apassionat de la ciència i els gossos espaials, i a poc que ho hagués pogut fer seria d'aquests primers, segurament.
Molt bé. Confies en que aquell projecte del qual hem parlat a l'inici, que et van preseleccionar a nivell internacional, arribarà el dia en el que efectivament et permetrà marxar de la Terra amb un vol d'anada sense tornada?
Doncs mira, tinc dos apunts perquè segueixo som optimista. El primer és que la companyia Mars One està en stand-by, vull dir, ni està parada ni està molt en actiu, sinó que està buscant, segueix continuant patrocinadors pel projecte. I com a segona explicació et donaria que vivim temps bojos, que qualsevol multimilionari pot posar diners ja no per volar ells, sinó per fer història, i que la companyia Mars One, a la que jo encara represento, sempre ha donat sempre ha estat interessada en fer servir la tecnologia de SpaceX. I a SpaceX li falta el que és la visió de Mars One per lo que és en tant parlem de la preparació dels astronautes. Llavors, juntant aquestes dues companyies seria la perfecció pel futur viatge a Mart, que espero que en menys d'una dècada l'arribem a veure.
Tu, per si de cas, tens les maletes preparades. Escolta'm, de tota manera estic pensant que què s'hi posa una maleta per fer un viatge d'aquestes característiques, no?
Poqueta cosa, molt poqueta cosa, perquè el tema del pes amb els transbordadors i amb els coets està molt, molt definit. Però bàsicament coses que em recordin d'on vinc, d'on soc, segurament, evidentment, fotos familiars, però també, per què no, una petxina de la platja, per exemple, per recordar d'on vinc i d'on soc.
Molt bé. Àngel, un dia has de venir al programa i hem de parlar àmpliament d'aquesta història perquè és veritablement magnífica. T'agraeixo moltíssim que s'hagis ajudat a obrir aquesta edició del Tot anirà bé aquí a Ràdio Estel. Molt amable.
Molt bé, Toni.
Gràcies, una abraçada.
Tothom.
Adéu, bona tarda. Les 3 i 8 minuts, fins a les 6 de la tarda. Aquí estem, disposats a compartir una tarda interessantíssima de ràdio, perquè realment el programa, Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Toni.
Dic que el programa d'avui ens ha quedat d'aquells que un s'hi enganxa a la ràdio i està tota la tarda.
Promet. Així que de seguida ens hi posem, com sempre, fent un repàs dels titulars de en Joan Trias i la tertúlia de cada dia. Avui participarà a la portaveu d'Amnistia i Llibertat, Susana Pagès, i el politòleg Jesús Martín. Tot això en un dia on saludarem a la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal, per parlar de l'endemà de la taula de diàleg. A partir de les 4, canvi de tema, abordarem la problemàtica dels lloguers i ho farem amb una taula d'experts per entendre com està, no, la situació a dia d'avui. Més coses. A partir de 4:45 tindrem en directe el doctor en filosofia, Antonio Fornés, per parlar precisament de filosofia que, Toni, segons ell mateix, no serveix per res i això és el que la fa tan important. I a partir de les 5 estrenem una altra tertúlia, avui de cervells, i ho farem amb tres professionals que han estat a primera línia de la pandèmia i per encarar ja l'últim tram del programa parlarem de totes aquelles coses que hauríem de fer. Ho farem amb el guia oficial de Turisme de Catalunya, Diego Gómez, i també amb altres professionals de diferents sectors.
Molt bé, gràcies i fins d'aquí una estona.
Fins d'aquí una estona.
Perquè de seguida ens aportarà el que són novetats ara mateix als diaris digitals. Abans, això sí, repassem les coses més destacades d'aquest dijous 16 de setembre de 2021. Música. Com sempre, amb en Joan Trias. Bona tarda, Joan.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Per on va l'argument del dia?
Doncs mira, comencem amb una última hora, i és que per fi s'ha aprovat la tercera dosi de la vacuna per la gent gran que viu en residències. La Comissió de Salut Pública acaba d'aprovar la tercera dosi de la vacuna per la gent gran que viu, com dèiem, a les residències, importantíssim.
Molt bé.
Importantíssim. De fet, Catalunya està estudiant implementar el passaport Covid a l'hostaleria i a l'oci. La notícia arribaria després que el Tribunal Suprem ho hagi avalat d'aquesta manera a Galícia. Recordem que el Tribunal Suprem, però, no va donar permís a Andalusia. Ens ho explicava avui Mercè Raga al programa. I 3 de cada 4 espanyols està a favor de la implantació del passaport Covid a tot l'Estat, segons un CIS que també acaba de sortir avui. Tot plegat el mateix dia en què el govern espanyol i sindicats acorden un augment de 15 euros del salari mínim, i tampoc és novetat, però sí mala notícia, continua sent notícia el preu de la llum. Avui arribarà novament a xifres històriques. La mitjana arriba a 188 euros per megawatt hora, gairebé 16 euros més que ahir.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Està pels núvols, mira. Com continuï així...
Com els astronautes.
Això t'ho anava a dir, no? Encara li passaran el rebut a la gent que està, allà dalt. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara a les 3 i 11 minuts.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit. Amb Diana Silva.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
3 minuts i arribarem a un quart de 4. I què passa amb la premsa digital ara mateix, Núria?
Doncs avui comencem amb el Nació Digital, que destaca una informació a tenir en compte. Com sempre, només el 14% dels alumnes de secundària i el 35% dels de primària parlen català al pati. Són unes dades que publica la Plataforma per la Llengua i és un escenari, Toni, que deixa més que a la vista l'emergència lingüística derivada de la caiguda de l'ús social del català. Per això la Plataforma, a partir de la setmana que ve, hi posa una solució, que és posar en marxa una iniciativa per promoure la implicació dels educadors, les famílies i els agents socials. Seguim amb més diaris, en aquest cas el Periódico, que parla de David Muñoz. Per qui no sàpiga qui és un dels cuiners més reconeguts del país i també és conegut per ser l'home, perquè estan casats amb la periodista Cristina Pedroche. Doncs precisament s'ha coronat com el millor cuiner del món després d'aconseguir el número 1 del top 100 mundial de la llista internacional de Best Chef Awards. Així que sembla ser, Toni, que és un bon moment pel cuiner tant en el tema professional com en el tema sentimental. I ja per acabar, una altra notícia del Nació Digital, que són d'aquelles històries, Toni, que si no te les expliquen no te les creus. Perquè una veïna de Manresa ahir es va emportar un bon ensurt a la tarda quan va pujar al terrat a jugar amb el seu fill. Perquè és que jo crec que no t'esperes el que t'explicaré ara.
A veure.
Va pujar al terrat i es va trobar amb una iguana d'un metre i mig. Sobre el mur que delimitava el pati. I eren 8:15 de la tarda i la inquilina va avisar els bombers perquè la vinguessin a ajudar, però ells hi van arribar passades les 9, per tant, gairebé una hora de patiment. Però bueno, al final els bombers es van fer càrrec de l'animal, que es va deixar agafar, es va traslladar fins a dependències del parc de Manresa, l'animal està bé, la família està bé, per tant, sembla ser que al final sí que tot ha anat molt bé.
Molt bé. Seguim després. Gràcies, Núria. Seguim. Ara manquen uns segons per arribar a un quart de 4. Fem una pausa molt breu i tornem ara mateix aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
El Mercè et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. I els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé. Tot anirà bé. Ràdio Estel.
Passa un minut ara d'un quart de quatre. Aquí estem a Ràdio Estel fins a les 6 en punt, amb un munt de qüestions, un munt d'històries que anirem descobrint de mica en mica. Però ja saben que en aquesta primera hora el que ens agrada és situar-nos tot just al mig de l'actualitat i rebre quants més inputs millors. Per això sempre els dic que si volen intervenir al programa, que poden fer-ho, que aquest és un programa en el que ens agrada rebre totes les opinions i poder parlar tranquil·lament des de qualsevol punt de vista. El telèfon de Ràdio Estel, 93-409-2771, 93-409-2772. Susana Pagès, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, abans de tot, per estar aquí. La Susana Pagès és portaveu d'Amnistia i Llibertat. Jesús Martín, bona tarda, Jesús.
Bona tarda.
És politòleg?
Així és.
Així és, molt bé.
Politòleg.
Politòleg. Avui tindrem en una estona a Marta Pascal, que com saben perfectament és la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, per tal d'analitzar aquesta realitat complexa, interessant, realment viva, que tenim ara mateix al damunt la taula, no? Però m'agradaria potser un últim comentari sobre aquesta última hora que hem conegut fa una estona, sobre el fet que s'hagi aprovat ja la tercera dosi de la vacuna per als avis i avis que estan a les residències. Com interpreteu això, Susana?
Era bastant previsible, no? O sigui, ja hi havia veus des de feia molt de temps de que seria necessària una tercera dosi d'aquesta vacuna. De fet, a mesura que va passant el temps, més inputs surten en aquest sentit, dient que la vacuna és una cosa que s'haurà d'anar fent, que s'haurà de normalitzar, que fins i tot potser ens trobarem que hi haurà cada any una dosi d'una vacuna perquè han arribat nous virus. I res, de moment estem veient, també sortien notícies de quants morts i quants menys infectats hem aconseguit des d'estar vacunats, no?
Sí, sí. Llavors, a Catalunya ens hem estalviat com 9.600 morts,
sí,
gràcies a la
vacuna,
no?
Exacte, exacte. Mm-hmm. Llavors és això, no? Clar. O sigui, endavant.
I tant. Jesús, què dius?
Jo comparteixo l'opinió que ha mostrat aquí la companya i, si més no, reafirmar la importància i la capacitat que té la ciència per avançar i per reformular les necessitats a l'hora de cobrir les nostres necessitats de salut, no? Hem vist com hem patit i estem patint una pandèmia que no se sabia molt bé com afrontar-la i estem veient que no se sabia molt bé com afrontar-la en el moment que va començar, però ara també veiem com permanentment hi ha avanços en aquest sentit, com ara la tercera dosi que comentaves, que per mi reafirma la necessitat i la importància d'invertir també en ciència i innovació.
Crec que aquí estarem absolutament d'acord tots, no? Per cert, m'ha creat molt l'atenció una dada que ens comentava el cap d'informatius ara fa una estona, quan digueu que ha sortit el CIS i 3 de cada 4 espanyols estarien a favor de l'implantació del passaport Covid. Us ha cridat l'atenció a vosaltres? És molta gent a favor, no?
Sí, perquè al final, com la situació agafa la magnitud que hi ha ara mateix, clar, entenc que també tothom agafa més consciència de dir, clar, estan arribant variants, perquè la gent es mou, és normal, que la gent viatgi, la gent es mogui per treball, per oci, pel que sigui, però clar, això també acaba suposant, no?, que hi hagin més variants que es moguin entre nosaltres i més problemes. Llavors, un passaport Covid en aquest sentit, entenc que la ciutadania el primer que pensa, com veu això, és dir, ostres, doncs és una manera d'estar més segurs.
Clar.
I clar, llavors la gent ara mateix vol seguretat. Llavors el voler aquesta seguretat, jo crec que és aquest el motiu per al qual aquesta enquesta et pot sortir amb un 3 de cada 4 està d'acord al passaport Covid.
Formes part d'aquest 3 de cada 4, Jesús?
Jo crec que sí, que totes les mesures que siguin necessàries per garantir i tenir la seguretat i la certesa, no, de que podem anar sortint d'aquesta pandèmia, doncs són necessàries, no? I jo crec que en aquest sentit, igual que tenim no un passaport de vacunes, però sí que tenim tots el nostre historial de vacunes, doncs aquesta serà una més que ens hauran de posar tots i d'administrar tots per garantir que a poc tornem a la normalitat anterior.
Digues, digues, Susana.
I a més que també ara estem ja parlant de que estem a un 70% de vacunació fàcilment. També les persones, quan veiem que és una cosa que ens pot beneficiar en el sentit de que ja estem vacunats, per tant, a nosaltres no ens restringeix, sinó clar, que ens ajuda també, entenc, que sigui més fàcil, no?, d'aquest 3 de cada 4, que si t'ho haguéssim preguntat quan hi havia un 10% de la gent vacunada, estic segura que no hi hagués hagut aquest resultat.
Pràcticament estem d'acord al 100%. No sé jo si aquest bon enteniment que hi ha hagut fins al moment, bon enteniment el tindrem segur, però aquesta coincidència en el pensament es mantindrà al llarg de tota l'hora, molt em temo que no. Tinc la sensació de que hi ha punts diferents, cosa que és interessant de cara justament a rebre dos inputs diferents sobre els grans temes d'aquests dies, i és evident que avui l'actualitat ens ve marcada per aquesta trobada que va haver ahir entre el president espanyol i el president de la Generalitat de Catalunya. Avui ja tenim molts titulars al damunt la taula. Ahir mateix, quan retransmetíem en directe la compareixença de Pedro Sánchez, vam veure que segurament el titular fort era aquest negociar constantment, sense pressa, sense pausa i sense terminis, que segurament ha estat una de les lliçons apreses, no? Probablement, dic, pels polítics, donat que el calendari ha anat passant i no s'han pogut complir les dates que fins aleshores s'havien situat al damunt la taula. Quina sensació teniu de tot el que està passant, de tot el que s'està dient? Tenim temps, per anar comentant tot plegat, Susana?
A veure, la sensació és que sí que s'està avançant cap al final la taula de diàleg, que és una cosa que feia molt de temps que estava sobre la taula i al final ja semblava com una cosa que acabaria succeint o no, era com una incògnita. De fet, fins fa molt poc no vam poder concretar que fos aquest dimecres, que hi hagués el president del govern espanyol, faltaven molts detalls, no? I ara per fi ha aterrat, no? Mm-hmm. El que passa és que, esclar, començar a treure conclusions el dia després és complicat, no? Perquè, clar, entenem, a més, que deu ser una segona reunió, perquè ja se n'havia fet una abans de vacances, però una reunió com per començar a sentar bases i començar a parlar. Llavors, una mica les sensacions podeu resumiria com a l'expectativa, no? A l'expectativa de a veure què pot anar això i a veure a què pot aportar i a quines... Perquè, com també sabem, ja hi ha moltes línies vermelles des del primer moment. Llavors, això també és difícil, encarar una taula de diàleg, taula de negociació, digui-li com vulguis, quan hi ha per les dues bandes hi ha moltes línies vermelles. Però, de moment, com a mínim, com a primera aportació, jo el que diria és això, que ara estem una mica a l'expectativa.
Jesús.
Pues yo tengo varias opiniones al respecto y, bueno, empezando porque al final lo que se llama mesa de diálogo, yo creo que a la ciudadanía de Cataluña en general, o particularmente a mí quizá, ya me lo digo a mí mismo, me gustaría saber de qué han hablado, por ejemplo. Se llama mesa de diálogo, pero no sabemos qué temas han hablado, no sabemos qué temas han comentado. Los dos gobiernos, por ejemplo, gobierno catalán, en este sentido, gobierno autonómico, y por la otra parte, gobierno español, tanto que alardean de transparencia y de dar cuenta ante los medios, pues a mí me gustaría saber, para empezar, de qué han hablado. Porque es que tampoco sabemos qué han hablado. Y cuando se habla de mesa de diálogo, pues yo creo que al final, más que mesa de diálogo, tendríamos que lanzar el mismo titular cuando Pedro Sánchez o el presidente del gobierno que sea pues se reúna con el presidente autonómico de la Comunidad de Valencia, por ejemplo, de la Comunidad de Galicia, por ejemplo, de la Comunidad de Andalucía, porque al final no deja de ser una reunión entre un presidente estatal y un presidente autonómico, que igual que se reúnen entre los ministros y los consejeros de los diferentes gobiernos, pues esto yo creo que sería algo similar. Lo que pasa es que aquí, pues comunicativamente a algunos les interesa vender que es una mesa de diálogo, repito, sin saber sobre què i sin saber los temas que s'han hablado, según mi opinión.
Home, jo considero que els temes a parlar, jo crec que en aquest cas és bastant clar, que és el conflicte que hi ha aquí entre l'Estat i el govern.
¿Y cuál es el conflicte? Perdona, ¿eh?
El conflicte. El conflicte que hi ha ara mateix aquí és que hi ha una part de Catalunya que està clar que va cap a una via, que els altres van cap a una altra. Hi ha hagut un esclat de conflicte en els últims 10 anys, concretament més els últims 5, potser s'ha visualitzat més, i això és evident, que hi ha un conflicte, hi ha, com tens persones tancades a la presó, tens persones marxades, tens un conflicte, el pots dir-lo de la manera que vulguis. però una cosa t'està passant, aquí no és normal. O sigui, aquí no està passant una política normal, de no passar res.
Sí, no, no.
Hi ha un conflicte.
De verdad, yo entiendo tu razonamiento y tu posición, pero en ese sentido, cuando la gente ve, estás diciendo, hay gente en la cárcel. Por saltarse la ley. Es que no, no. Tú y yo estamos aquí ahora mismo y el presentador también estamos aquí hablando en libertad. Los que están en la cárcel porque se han saltado la ley.
Ja, però més allà d'això... A veure, però sí. Un moment, ho dic, perquè per no reproduir... A mi, de veritat, que quan la conversa va per aquí, de veritat...
És difícil.
Ho diré tal qual, em fa una mica de mandra. Per
difícil.
Què? Perquè portem 5 anys escoltant exactament el mateix. Ja no ho diu ella. Ho diu el president de l'Estat espanyol i ho diu el president de la Generalitat de Catalunya, que efectivament aquesta taula té com a objectiu resoldre un conflicte evident que tenim a la situació de Catalunya. Més enllà de que això signifiqui una cosa o signifiqui l'altra, però resulta evident que hi ha un conflicte, no ens ho inventarem ara, això.
No lo inventaremos. Yo, si quieres, a lo mejor un razonamiento más de lo que fue la reunión. Yo, para mí... más allá de lo que hemos comentado y lo que se pueda comentar, que eso es lo habitual, creo que es una huida adelante de los dos, por parte del presidente Pedro Sánchez y por parte del presidente Pere Aragonés. Es decir, el presidente Pere Aragonés aquí en Cataluña pues tiene que decir o tiene que comunicar, que estamos más pendientes a veces de comunicar que de hacer política, tiene que comunicar a los suyos, a los que le han votado a él, que está haciendo avances y que ha sentado a negociar al gobierno de España. Y en este caso, pues Pedro Sánchez lo que quiere es... intentar sujetar los apoyos, como se han visto, que viene de los últimos presupuestos. Y entonces, a raíz de eso, pues cada uno intenta tirar el chicle, ir estirando el chicle, pero que el chicle es que es la moviola y repetimos la misma película que hemos visto hace años. Si unos te están pidiendo algo, un gobierno, sea el que sea, es que no te lo va a conceder porque no estamos hablando de gobierno, sino más allá de cumplir la ley, a partir de aquí es complicado que haya, lo que dice el presentador, avances... porque al final nos centramos solo en ese tema. A mí me da un poco de pena, y perdona que me alargue un poco, porque tal y como hemos empezado el programa hablando de las vacunas, tenemos en Cataluña la situación que tenemos a nivel social sobre todo, y claro, que el titular o que el foco mediático esté en una mesa de diálogo en la que no se sabe de qué se ha dialogado, pues a mí personalmente me causa mucha tristeza, porque creo que hay mucha gente en Cataluña y también en el resto de España que no se verá representado por este tipo de hacer política, creo yo. Y esa es mi opinión.
Pues un comentari, Susana, de seguida anem al telèfon, però endavant, endavant.
Sí, no, faré un comentari breu. O sigui, jo estic d'acord en el sentit de... Jo també crec que hi ha temes socials molt importants a parlar, això no hi haurà cap dubte, però crec que és una situació que s'ha de desencallar, perquè és una situació que per una banda o per una altra anem topant amb allà mateix, i si no arribem a un consens o arribem a un acord o es parla d'alguna manera que tu em dius això s'ha parlat molt, però és que quan s'havien assentat, quan feia que no s'havien assentat en aquest sentit el president del govern català, el president del govern espanyol, i haguessin parlat, que a què han arribat o no és un altre tema, i menys tinguin en compte que és la primera reunió, eh? Però jo crec que sí que és important i que sí que ho hem de posar en valor de que hi hagi com a mínim succeït aquesta reunió.
Tenim a l'altre costat del fil telefònic la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, Marta Pascal. Bona tarda, Marta.
Bona tarda, com esteu?
Molt contents de rebre-la en aquesta primera setmana del Tot anirà bé. No sé si vostè utilitzaria el títol d'aquest programa, Tot anirà bé, per fer un resum o una introducció en el que és la valoració d'aquesta trobada que hi van tenir els dos mandataris.
Sí, faig retuit del títol del programa, perquè realment crec que s'escau. Jo crec que el d'ahir era un pas important i necessari. Penseu que veníem d'un bloqueig institucional que a partir de la caiguda del govern Rajoy doncs, es comença a relaxar una mica, però al final, per mi, que el president del govern d'Espanya doncs, vulgui venir, diguem-ne, al Palau de la Generalitat i vulgui començar a parlar, sabent que les posicions estan allunyades, perquè això ja ho sabem, crec que és un gest que hem de tenir en compte. I per altra vegada, crec també que el president de la Generalitat és allà on havia de ser. Ell defensa doncs, el projecte que té aquest govern de coalició, que és clarament no? doncs, el de l'amnistia i l'autodeterminació. Saben que també estan lluny, però crec que el que no podia ser és que la política es manifestés incapaç, diguem-ne, doncs, de respectar i de fer possible allò que realment és l'essència de la democràcia, no? Que és parlar, buscar solucions i arribar a acords. En aquest sentit, crec que el d'ahir és important, evidentment queda molt, i crec que també és molt important la decisió de no posar-se ni terminis ni sogues al coll en determinats tipus de reunions, es demana discreció, jo crec que aquesta és una negociació, diguem-ne, molt delicada, que no és senzilla i que, evidentment, doncs, amb temps doncs es poden aconseguir aspectes positius.
Deia Pedro Sánchez ahir que, efectivament, dels 45 punts que hi havia al damunt la taula negociadora, el desacord era total en un punt, però que hi havia 44 en els que sí que es podia tirar endavant. Vull dir que més enllà d'aquella política que hem viscut tots plegats, no?, en els últims anys aquí a Catalunya, probablement començarem a sentir altre tipus de titulars més lligats a la governabilitat del dia a dia, segurament, no, senyora Pascal?
Sí, i jo crec que això és positiu. És a dir, jo entre que Catalunya tingui més o menys competències, en vull més, entre que Catalunya tingui més o menys recursos, en vull més, entre que Catalunya sigui capaç, no?, doncs de desllorigar una mica els conflictes competencials que ara mateix que té amb l'Estat, perquè hi ha determinades lleis que estan recorregudes al Constitucional i, per tant, suspeses, doncs jo crec que això s'ha de resoldre, que hi hagi bona sintonia i aquesta, diguem-ne, bilateralitat, que, de fet, per exemple, Euskadi la té, no?, i, per tant, a mi em costava entendre perquè no la podia tenir Catalunya. Jo crec que tot això, en el mentrestant, és fonamental. Tenim un desacord en un tema que és nuclear, sí, esclar, el tenim, però en tot allò que faci referència, l'avenç, no?, a nivell competencial, a nivell relacional, a nivell de solucions per als problemes que tenen ara mateix els catalans, doncs jo crec que aquest govern no pot renunciar-hi. I si ho fa, el que ens acabarà explicant és que no tenen un projecte pels 7 milions i mig de catalans, sinó que responen estrictament a una agenda partidista, que és la seva, no?, que és el tema de la independència i el tema de l'amnistia, però que això tots sabem que hi ha una part de la societat catalana que el convenç, però que hi ha una part molt important de la societat catalana que no el convenç, i penso que el president Aragonès aquí té l'oportunitat, diguem-ne, doncs, de posar la institució per damunt i no deixar passar doncs, possibilitats de resoldre problemes que ara mateix tenim i que crec que s'han de resoldre ràpidament. No?
Parlava vostè, senyora Pascal, fa un segon de l'agenda del govern. Hem de dir-ho en singular, això, o n'hi ha dues agendes vist el que hem vist?
És evident que ja segueix havent-hi, i ja de fa anys, però de fet de manera molt marcada actualment, una batalla interna entre els dos grans partits que aspiren a l'hegemonia de l'independentisme, Junts per Catalunya i Esquerra, que tenen dues agendes en aquest sentit diferenciades en com arribar a l'objectiu. Junts per Catalunya vol clarament la unilateralitat i no creu en aquesta taula, que ho han dit per activa i per passiva, i per tant ara no desvetllo jo res. I Esquerra Republicana vol arribar també a la independència, però ho vol fer des d'aquesta via més d'eixamplar la base, no? I totes les decisions que es prenen i tots els grigalls que hi ha interns a nivell de govern s'han d'incardinar en aquesta batalla interna, sumat a que en política dos anys és molt temps, però que queden doncs, dos anys per arribar a les eleccions municipals, les maquinàries dels partits doncs, estan, diguem-ne, posant els motors en marxa i a ningú se li escapa que algunes decisions que s'estan prenent en clau de Junts per Catalunya i en clau d'Esquerra també responen a, doncs, a criteris i estratègies a nivell de pròximes cites electorals.
Clar.
Per tant, bé, jo crec que hi ha una patata calenta que és la cohesió del govern i que segurament aquesta no serà la primera ni l'última. Veníem de lo de l'aeroport, ara tenim això, i evidentment les confiances van marmant. Veurem. Això crec que dona avantatge comparatiu, disculpa, diguem-ne, al govern del Partit Socialista, no? Perquè si qui tens al davant de la taula ja saps públicament que té divergències en l'estratègia, doncs home, això t'afableix i enforteix en el govern espanyol, però bé. Espero que es pugui reconduir, no?
Ja li dic ara, senyora Pascal, que m'agradaria molt que un dia d'aquests vingués al programa i poguéssim tenir una xerrada tranquil·la, cara a cara, amb mascaretes, que és el peatge que cal pagar, però xerrar tranquil·lament. Li dic fonamentalment també perquè vostè feia referència a les agendes i aquestes dues en són de molt importants, però a mi jo tinc especial curiositat també en la de vostè, com en aquest cas, com a secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya, perquè la sensació és que en els propers mesos han de passar coses, no?, en tot aquest sector social als quals vostès van dirigits, no?
Sí, us puc garantir que passaran coses, no només passaran en el partit que jo represento, sinó a d'altres partits i d'altres espais, per tant, em permetreu que jo encara no parli amb ells, diguem-ne, sinó que sigui molt escrupolosa, com a una de les veus, no?, en aquest espai, doncs, que hem decidit endreçar, ordenar, intentar, doncs, aglutinar en un sol projecte, en això estem, no és senzill, perquè com sabeu, a vegades les coses, doncs, bueno, vens de dinàmiques, però crec que tots plegats hem convingut, doncs, que fa falta que hi hagi a Catalunya una oferta política, doncs, pragmàtica, catalanista, no?, on ens hi puguem aplegar persones que votaríem sí en un referèndum i d'altres persones que potser votarien que no, però que això té un fil conductor, no?, que és aquests 7 milions i mig de catalans que requereixen diguem-ne, d'un projecte per Catalunya que els respecti, però que a la vegada una nació sense estat com la nostra, si no té, diguem-ne, una ambició col·lectiva de viure plegats, de fer coses junts i de millorar i progressar en tants i tants aspectes del dia a dia de la gent. Abans la persona que parlava abans, no?, parlava dels problemes derivats de la pandèmia, el tema de la llum, les infraestructures, el model educatiu. És a dir, estem en un moment de canvi extraordinari, l'impacte de la digitalització, els canvis del mercat laboral. No segueixo perquè donaria per molt. Crec que estem en disposició de fer una oferta política des del catalanisme més pragmàtic que combini l'ambició de buscar solucions, i crec que això és molt necessari, que passi pàgina, que miri endavant, que tracti a la gent de major d'edat i que vingui a solucionar, doncs, molts dels problemes que tenim. Crec que això estem en disposició de fer-ho, hem d'acabar-ho d'afinar, però que en aquest sentit passaran coses, i jo estic optimista i molt, diguem-ne.
Ha arribat, Marta, l'hora d'obrir la caixa de l'herència de Convergència?
Mira, nosaltres en aquest espai hi ha gent que venim clarament d'aquest projecte polític, jo en puc ser un cas, però hi ha molta altra gent que en poden venir, i per tant, encara que sabem, o això, diguem-ne, m'ho faig molt meu, no? És a dir, encara que sabem que Convergència va viure un procés d'autodestrucció, perquè és ella mateixa, no?, qui decideix, doncs, tancar veles, és ella mateixa qui decideix una determinada agenda política a partir de l'any 2016, no?, amb una sola llista Junts pel Sí, diguem-ne, no negant-se la unilateralitat, i sobretot abraçant-se, no?, el president Mas a la possibilitat de que la CUP li va, bueno, pues formés part del joc geomètric, no?, de la geometria variable que suposava aquell moment al Parlament de Catalunya. Bueno, pues això genera un procés d'autodestrucció sumat als temes de finançament del partit, etc, etc. Però hi ha un llegat polític, no?, aquest llegat de fer més que de desfer, aquest llegat, doncs, d'arribar a tots els indrets del país, aquest llegat d'entendre Catalunya com un sol poble, que molta gent el trobem a faltar, el reivindiquem, i que crec que és un llegat que aporta moltíssim en un espai catalanista que, en el moment actual que viu el país, segurament ja ha canviat molt, perquè hi ha moltíssima gent jove que els hi parles d'aquest partit i tenen molts dubtes, però que en canvi esperen bueno, doncs, que sorgeixi una oferta política, doncs, ambiciosa, que miri a Europa, que sigui pràctica, que defensi la iniciativa privada, que aturi, doncs, tota aquesta pujada sideral d'impostos que tenim, que cada vegada que obrim el llum de casa, doncs, més, paguem més i més i més i més, i que el que faci sigui de facilitadora, no?, de l'activitat econòmica, sempre i quan es garanteixi que no se'ns quedi ningú enrere. I crec que això, aquest espai polític, ha de ser capaç de fer-ho amb el llegat Convergent i amb tota aquella gent que, sense venir d'aquest llegat, s'estimen el país i tenen ganes de sumar.
Marta Pascal és la secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya. Li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Un plaer disposar. Moltes gràcies.
Passi bé. Bona tarda. Dos quarts i mig de quatre. No sé si voleu fer, m'imagino que sí, espero, de fet, que sí, algun comentari sobre tot el que acabem d'escoltar, per exemple, Susana?
Bé, crec que és una evidència que ens trobem en un moment en què l'hegemonia que hi havia Convergent s'ha trencat, i s'han format diversos partits, diverses idees, diversos corrents, i és un partit, al final és un partit que fa molts anys que hi és, evidentment, però és un partit relativament nou, en depèn de quins aspectes. Llavors poden passar coses com la que va passar, de que van proposar noms a la taula que no van semblar bé, van no haver-hi d'anar, llavors els hi van dir que no, que... Bueno. Quan, per exemple, feia una setmana, Jordi Sánchez havia dit exactament el contrari, que els que hi havien d'anar eren consellers de govern, no? Llavors, jo entenc que això també cal trobar encara l'encaix, i fins que no trobin també l'encaix dins el propi partit et poden passar aquestes coses. Clar, el problema és que també jo crec que això no ajuda a poder presentar un front unit davant de l'altre, que és, en aquest cas, el govern espanyol, el Partit Socialista, perquè, clar, si tu tens amb els que et vas a negociar que el dia abans encara no tenen clar qui van, això genera un problema i et dona un avantatge, evidentment, perquè tu tens molt clar que qui anirà, i a sobre t'hi va Pedro Sánchez, vull dir que... Bueno, i, clar, crec que és una cosa que sí que s'ha de treballar per aquesta unió de govern, perquè, si no, al final... És bastant complicat tirar endavant si cada vegada que hi ha alguna cosa entre Esquerra i Junts per Catalunya hi ha una discussió. Llavors, no sé, jo espero sincerament que això vagi a millor, no? Com una mica com el que deia ara, que avancem, perquè si no avancem per aquí tenim un problema si volem seguir fent coses per al país.
Ja. Jesús.
Yo, hay un dato que ha comentado Marta sobre su partido, bueno, Convergencia antes, ¿no?, que hablaba de que a partir de 2015, 2016, comentaba, si no lo he escuchado mal, que es cuando su partido empezó un poco la autodestrucción, palabras suyas. Yo creo que empezó un poco antes, sobre todo Convergencia en aquel año 2012 que se anticiparon las elecciones, que si los oyentes y los que estamos aquí lo recordarán, veníamos de negociar un intento de pacto fiscal, a ver cómo salía. Y llegamos aquí, se ve que no hubo acuerdo y por lo tanto Artur Mas dijo, doblo la apuesta, independencia. Y a partir de aquí esas elecciones plebiscitarias, estamos hablando de 2012 y ya estábamos hablando de elecciones plebiscitarias. Es que claro, es un poco como que al final todo es un poco... para mí es como que se está repitiendo otra vez la situación, estamos otra vez en las mismas. Hablando a ver si la hegemonía del independentismo por un lado, a ver si ahora la amnistía, a ver si ahora la autodeterminación, a ver si ahora Cataluña es un estado, si no es un estado. Y yo... que ahora mismo me represento a mí mismo, pero quizá a lo mejor hay mucha gente que nos esté escuchando que piense, ¿de verdad tenemos que seguir así? ¿De verdad tenemos que seguir con el, para mí, monotema? ¿De verdad? Para mí esa es mi opinión. Y creo que a lo mejor hay mucha gente que me esté escuchando que dirá, no estoy de acuerdo contigo porque queremos lo que se está ahora intentando hacer en la mesa, que tampoco se sabe muy bien lo que es, pero queremos que el camino sea este. Pero yo creo que hay muchas personas que estarán diciendo... que quizá no nos estén escuchando porque están trabajando y llegan a su casa muy tarde, y esas personas son las que a lo mejor luego encienden la tele, ven algún titular y dicen, es que la realidad que está, es que estamos viendo ahora mismo la televisión para que los oyentes lo sepan, la realidad que están comentando las personas, los políticos, los dirigentes, los que nos mandan, es que no tiene nada que ver con la mía, es que ahora empiezo el curso escolar y no tengo dinero para pagar los libros de texto de mis hijos, es que los llevo a escuelas en Cataluña en barracones. Hablamos antes de las competencias, tenemos las competencias en educación. Y somos la comunidad autónoma con más barracones de toda España. Claro, cuando decimos nadie se queda atrás, ahí tienes a 20.000 niños que se están quedando atrás por ir en barracones. Por lo tanto, a mí eso es lo que me causa tristeza cuando vuelven a salir, y a lo mejor si hablamos modelo laboral, si hablamos de educación, si hablamos de reformas, de las que sean, pues a lo mejor ahí quizás estaría con otro sentido diferente al que estoy cuando se, otra vez, estamos en el monotema, y recuerdo que amnistía de referéndum, independencia, 2010-2012, y estamos en 2021, han pasado 10 años ya. No es que Cataluña no avanza, es que yo creo, personalmente, que sus dirigentes no la están dejando avanzar.
Jo crec que amb el que estàs dient, o sigui, no ho estàs dient en aquest sentit, però jo estic... O sigui, el que dèiem abans, hi ha un conflicte. És que hi ha un conflicte, i fins que no solucionem aquest conflicte, que hi és, i és veritat, perquè tu dius, hi ha molta gent que no li interessa. Home, sí que hi ha molta gent que li interessa.
Com a prioritat? De verdad que la...
Com a prioritat. Hi ha molta gent que li interessa, perquè per això voten a partits i guanyen partits que la seva prioritat és aquesta. Perquè hi ha molta gent a qui li interessa. Ara bé, també crec que, per exemple, amb el que dèiem abans, ahir, el punt que no estaven d'acord era el punt, evidentment, de l'amnistia i l'autodeterminació. Però hi havia 44 punts més que sí, estaven a favor, i per tant... Jo per això deia al principi d'aquesta tertúlia del tema aquest de l'expectativa, perquè aquesta taula de diàleg, per mi, és vital que parli d'amnistia, d'independència, autodeterminació, però també és molt important que parli de tots aquests altres temes perquè hi hagi millores, no? Perquè al final és una mica el que volem tots, volem viure millor, volem viure... I també aquesta és una mica la reivindicació, que ara no entraré en aquest tema perquè no estem parlant concretament de taula de diàleg, eh? Però jo crec que una mica també la gent que ho està mirant en esperit crític, en esperit de ai, què serà això, però també amb esperança de que funcioni i de que es puguin parlar també de problemàtiques d'altres tipus. Perquè aquesta comunicació entre governs feia molt de temps que estava molt trencada amb els governs que veníem del PP, estava totalment trencada, no hi havia un clima on poder tractar i avançar i millorar aquestes competències. A veure si aconseguim desencallar-ho.
Digues, Jesús.
No, ojalá, pero claro, partimos de lo primero que te comentaba, que venimos ya de muchos años hablando de este tema, en el que no se desenvuelve nada. Pero es que a veces creo yo que se comenta la situación como si Cataluña no tuviera competencias dentro de un estado autonómico descentralizado. Y yo creo que sí, que Cataluña tiene muchas competencias. De hecho, es una de las regiones de Europa con más competencias. ¿Y eso qué significa? Que tú tienes unas competencias, como por ejemplo las que te comentaba, en sanidad, en educación, en servicios sociales, a las que tú tienes que dotar de recursos. Y eso es la gestión. Entonces, la gestión, al final, si las políticas se implementan, la gestión va a resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que la prioridad de la amnistía y la autodeterminación no resuelve los problemas de los ciudadanos. Lo que sí la resuelve sería gestionar esas competencias, que te puedo poner muchos ejemplos, pero los gobernantes de Cataluña, si de algo pecan, más allá de sus prioridades, que a lo mejor pueden ser muy diferentes, es de gestión, porque gestionen fatal.
Però, clar, és molt difícil gestionar com tu no tens la competència per poder-ho gestionar. O sigui, perquè tu m'estàs dient que en tenim...
Però la competència de què te refieres?
Però no tenim la competència per poder gestionar de sanitat, d'educació...
Com que no?
Per gestionar totalment l'educació, la sanitat.
La sanitat està totalment descentralitzada. L'educació, els recursos els tenim nosaltres per invertir-los.
El
sistema... Sí, pues... Es objetivo, o sea, no me estoy inventando nada. Podemos debatir sí, si otras cosas, pero
sí.
Nosotros decidimos, Cataluña, ¿no? O sea, la Cataluña sí. Te decidí. Cataluña decideix els impostos, els diners públics que es destinen a sanitat. Catalunya decideix els diners que es destinen a educació. Catalunya, t'he comentat abans, que és una de les regions d'Europa que més competències té i, per tant, més capacitat de decisió té per donar aquestes solucions. Però ho està fent molt malament, perquè les dades aquí estan, i t'ho acabo de comentar amb els barracons. A mi, que de verdad, lo digo con la mano en el corazón. Tengo dos sobrinas, una de 7 años y otra de 17. Y si a veces me pongo vehemente con este tema es porque digo, ¿cómo puede ser que en Cataluña tengamos 20.000 niños estudiando en barracones? Es que no me cabe en la cabeza.
Sí,
es
sí.
Una de las regiones más avanzadas del mundo y en pleno siglo XXI. No me cabe en la cabeza. Y eso no es responsabilidad de la mesa de diálogo, de la amnistía o de la autodeterminación, que es el otro debate, sino de los dirigentes que tenemos en Cataluña, que están diciendo, como tú dices, hay una parte que se asemeja que dicen, no, es que no tenemos las competencias. Perdona, es que sí las tienes. Tienes muchas. No tienes todas porque estás en un estado descentralizado, claro, en el que las autonomías tienen unas competencias que derivan del gobierno estatal. Claro, igual que los ayuntamientos tampoco pueden hacer de todo. Por ejemplo, un ayuntamiento como yo, el de Hospitalet, en el que resido, no puede bajar el IVA de nada porque no tiene las competencias. Claro, ¿marcamos otro conflicto entonces?
No, però evidentment, si tu no tens els recursos, si tu dius, tu pots decidir què destines, però no pots decidir què ingresses, no pots decidir què recaudes.
Pero si Catalunya és la comunitat autònoma con datos también que más altos y que más... Sí, los tipos impositivos en Catalunya son los más altos casi de toda España.
Sí, però...
Y la que más impuestos tiene, propios.
Però
claro,
tu...
Entonces, capacitat de recaudar sí tienes.
Aquí hi ha una cosa, si em permeteu, dic per introduir un tema que em sembla que és interessant i que en el seu discurs ahir també ho van parlar els dos presidents, l'arribada dels fons europeus. Ho dic perquè, efectivament, estem en un moment en el que els governs han fet un desemborsament econòmic bestial amb el tema de la Covid, amb ajuts i de més. I ara arriben aquests diners, ho dic perquè hi ha molta esperança justament situada en el... Hem hagut d'establir una línia de prioritats que m'imagino que això tots ho hem fet, no? Lògicament, si toca, doncs, governar, i no estic parlant d'un govern en concret, sinó de tots els governs del món, has d'establir el teu propi ordre de prioritats. L'arribada dels fons europeus, això és capdalt, no?, per tot el que estem dient i, efectivament, per treure una mica tota aquesta situació que tenim, no?
Sí, però els fons europeus és una cosa que, precisament, es va aconseguir pactant, o sigui, parlant, quina quantitat arribaria aquí a Catalunya. Per això, o sigui, és un dels motius com que referma allò de la taula de diàleg, en aquest sentit, O sigui que va ser un debat, una negociació, fins que al final van dir que a Catalunya se li adjudicaria una quantitat que era la quantitat més gran de diners que l'Estat havia aportat mai, en aquest sentit, en proporció aquí a Catalunya. Llavors, per mi, això és un dels èxits de la negociació, i és per això els motius per als quals seguim dient que és, que és necessari que hi hagi una negociació per intentar arribar a acords. Però, al final és això, una cosa no treu l'altra. O sigui, jo crec que és positiu, evidentment, que vinguin aquests fons europeus i esperem que vinguin els que s'han pactat que vindran. Això per començar, perquè també tenim un historial de promeses fetes i promeses trencades. Però si arriben, evidentment serà molt positiu i evidentment s'invertiran en la sanitat i en totes les necessitats, totes les ajudes que es va fer des del govern català amb el temps de la pandèmia. Aquí van haver moltes ajudes directes a autònoms, a treballadors, tot el tema dels ERTOs, tot això està molt bé i està a partir de tu poder tenir fons, tu poder tenir recursos per tal de poder-los destinar a això. Llavors, per això una mica és el que jo dic, no? Que una cosa no té... O sigui, jo crec que no estem parlant del mateix en aquest sentit.
Jesús, vols fer algun comentari?
Bueno, yo lo que creo es que al final los fondos europeos son un éxito a nivel de Europa, uno de los, creo yo, reflejos para aquellos que a lo mejor sean un poco más escépticos en cuanto a la imagen de Europa o en cuanto a la posición de Europa también en nuestras vidas, pues creo que es un reflejo de que Europa al final es un poco nuestro futuro en este sentido, y que nos pueden, bueno, que al final la unión, como dice el lema, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Y en el Parlamento Europeo pues se unieron diversos grupos muy diferentes para poner en marcha estos fondos europeos que van a ser muy importantes. Al final, ojalá, y ahí estoy de acuerdo contigo en lo que comentabas, si son para la recuperación, que se gestionen bien. Yo lo único que pido es que los fondos que vengan, lo primero que se pacten, claro que sí, lo primero que has dicho tú, y lo segundo que vayan a aquellas cuestiones que tengan que resolverse con estos fondos. Pienso yo, porque al final, en cuanto a gestión, yo soy un poco, soy politólogo, pero a veces soy un poco escéptico también de la política, porque veo algunos gestores que es muy difícil que puedan gestionar bien los recursos públicos, y más hablando de las cantidades de dinero que estamos hablando. O sea que consenso, acuerdo, y que se gestionen lo más eficiente posible para solucionar. Sí. Lo que tienen que solucionar.
Jo no represento cap partit polític ara mateix, per tant, vull dir, jo també estic d'acord, no els decidiré jo on van aquests fons europeus, per descomptat, però jo crec que sí, que evidentment, si venim d'una situació en la qual és necessària per la recuperació econòmica, i que jo crec que aquests diners, quan arribin, seran destinats a això sense cap mena de dubte.
O a pagar el rebut de la llum, segons si continuen d'aquesta manera, no? Perquè déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, avui està a 188 euros, és a dir, ha pujat gairebé 20 euros en dos dies. Això és una bestiesa.
El govern més progressista de la història. Sí, sí, sí. És increïble.
Tal qual apunta ella, no hi ha més que... El govern més progressista de la història, sí, senyora.
És que és una bestiesa. És una bestiesa que hi hagi aquest monopoli, no?, de les empreses elèctriques de la llum, i que pugin d'aquesta manera, i que la gent com podrà arribar a pagar, no?, aquestes quantitats, perquè anem a més, eh? Això no va avall, va més.
No creus aquestes normes que han fet públiques el govern espanyol de reduir un 20%...
Que s'apliquin, ho veig complicat, eh? Ho veig complicat, o sigui, tant de bo, no acabi passant això, no? Però ja per començar, com has permès que pugin d'aquesta manera, una necessitat bàsica, que és vital, o sigui, no és una cosa opcional, de que la gent pugui triar o no tenir llum a casa seva, i a més que d'aquesta flexibilitat i des d'aquesta impunitat, no?, al final, de que pugui pujar així, i que tampoc estiguis bastant indefens, perquè com a ciutadà estàs molt indefens en aquesta situació, perquè què fas, no? T'han pujat el rebut de la llum, llavors en poden venir més, els teus sous no estan pujant, com, no?, pagues aquestes quantitats. Per tant, jo crec que això és una necessitat a nivell espanyol de país, de gestionar-ho i de solucionar-ho ja, i de fet d'intentar-ho. Però sóc escèptica, sóc bastant escèptica.
Comparteixes l'escepticisme també, Jesús?
Pues la verdad es que sí, lo comparto muchísimo. Yo soy muy escéptico porque creo que con estas medidas, al final lo único que se hace es, como siempre quizá, o en muchas ocasiones, lanzar el titular, pero no abordar la gran reforma que yo creo que se debería hacer a nivel de energías en nuestro país. Creo que se debe, hay muchas medidas que se pueden implementar, tema de bono social quizá, ampliarlo a los colectivos más vulnerables, pero al final, viendo la tendencia de la sociedad y las necesidades también de nuestro planeta, que tenemos que avanzar cada vez más en esas energías renovables, sostenibles, ¿por qué de verdad? Aquí es donde quizás sí que haría falta, permíteme la broma, a hacer una mesa para decir, nos vamos a juntar entre los que saben de verdad, entre los expertos energéticos, entre los partidos políticos, gobierno, oposición, todo el mundo, y salir de ahí diciendo, vamos a reformar el mercado eléctrico y el mercado energético en este país. ¿Para qué? Igual que como está pasando con la movilidad y con el plan de renovación de los vehículos, pues para reformar y para mejorar la calidad también de nuestro aire, pero también permitir que pues no estemos pagando las facturas de luz desorbitadas que estamos pagando. Ese sería el gran tema, y por eso comparto la expectación el escepticismo que comentabas tú, porque esto no se está haciendo tanto ni por unos ni por otros, porque unos lo lanzan como si fuera la gran solución mundial, que no lo es, y yo creo que no lo va a ser, lamentablemente, porque al final, si no pagamos ahora, lo pagaremos el día de mañana o las generaciones futuras. y la oposición, porque da igual, casi lo que haga el gobierno un poco, porque lo va a criticar y va a decir que no se está haciendo lo que se debería estar haciendo.
Hi ha coses, efectivament, que un pensa que com és possible que es situïn a un costat a l'altre. Jo ja fa temps que sostinc allò de l'ecologisme transversal, és a dir, tots respirem, siguin de dretes, d'esquerres, d'independentista, no independentista, és igual, tots respirem. Exacte. Per tant, efectivament, té tot el sentit pensar en una taula d'experts per parlar de coses que realment el que cal és l'expert parlant.
Exacte.
Però també és veritat que tenim situats... O sigui, que aquesta mateixa afirmació la podríem aplicar pràcticament a tot.
Sí, sí.
Entens? El tema del Covid, per exemple. No?
Per exemple.
Fa un parell de dies vam tenir aquí un gran expert que al·lucinava quan li posàvem al davant les grans afirmacions de la política. I deia, clar, però és que quan agafem els temes que són cabdals per tots i els situem dins el que és l'interès d'un determinat partit polític, sigui el que sigui, no estem anant cap a una banda ni cap a l'altra, doncs ens trobem amb aquestes coses. Ecologisme transversal, totalment d'acord, absolutament d'acord. Tots respirem, votis després el que votis. Fem una cosa. Hem instal·lat en aquest programa una secció que a mi m'agrada molt, ja us ho dic ara, que és treure el cap per un lloc en el que passa molta gent, per veure si els temes que estem parlant nosaltres són els temes dels que realment està parlant la gent al llarg del dia d'avui, o no. Vam estar en una perruqueria l'altre dia, magnífica. Vam estar en un bar, magnífic. Avui anem a un taxi, magnífic. Cristian, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Com portes el dia, Cristian?
Bé, vinga, doncs anem fent.
Anem fent. Escolta'm, de què parla la gent avui?
Bueno, mira, la veritat que, malgrat que l'actualitat ve molt, molt carregada aquests dies, tant política com esportiva i tal, però sí que és cert que el tema estrella segueix sent la pandèmia. Tinc a dir que, malauradament, el tema estrella és la pandèmia encara. Tot i que, bueno, sí que és cert que veig la gent pues, cada cop més positiva, envers els temps que hem passat.
Uh-huh. I quan parles de la pandèmia, a què refereixen? Quin és el tema?
Doncs sobretot una miqueta aquest optimisme, no?, de veure doncs, si ja per fi, d'un cop per totes, ja tornem una miqueta a el que era la normalitat que teníem anteriorment, tot i que ja veurem, no?, perquè s'han parlat de la nova normalitat, però bueno, sí que la gent doncs, bueno, està optimista amb el fet de que sembla que la campanya de vacunació avança a bon ritme, hi ha un tant per cent de la població ja vacunada, i bueno, doncs, una miqueta... aquestes ganes de tornar a fer pues, una vida relativament normal, no?, després d'un any i mig de la pandèmia.
Molt bé. Cristian, t'agraeixo molt que hagis estat avui amb nosaltres. Molt amable, eh?
Doncs res, a vosaltres, pel que necessiteu.
Molt de trànsit o no, avui?
Bueno, sí, aquest és un altre tema que també se'n parla molt, eh? Sí, sí, tant i tant.
Home, perdona.
S'escolta que... Sí.
Tant. El trànsit no. I el temps?
Sí.
De què, si no? Parles amb un taxi.
També.
Quantes vegades al llarg del dia pots arribar a parlar del temps, tu?
Del temps, jo m'atreviria a dir-te que igual el 70% de viatgers.
Déu-n'hi-do, eh?
I tant, i tant.
Déu-n'hi-do.
Aquesta humitat que fa aquests dies, aquesta xafogor, i tant, i tant. Però sí, és un recurs... També teniu en compte que és un recurs molt habitual per començar una conversació, no?
Clar.
La conversa molt abans comença amb això i deriva, doncs, fixa't, a milers de temes de tot tipus.
Molt bé. Cristian, fins a quina hora treballes avui?
Doncs avui fins a les 7 o 8 del vespre. Segur.
Molt bé. T'agraeixo molt, de veritat. Seguirem parlant en una altra ocasió, si ets tan amable. Moltes gràcies.
I tant, quan ho citeu. Moltes gràcies a
vosaltres. Gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda. Estem a poc més de 2 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Acabo de veure un titular al que m'agradaria dedicar-li molts més minuts. I a més, saben tot l'equip que des del primer dia vam dir hem de parlar dels micromasclismes, dels masclismes, d'aquestes coses que fem com a societat que són veritablement una vergonya, no? Acabo de veure que l'Eurocambra demana que la violència masclista es consideri crim greu a tota Europa. Aquest és un tema molt important, no? I dia rere dia continuem amb notícies. Avui mateix una altra, han trobat una dona assassinada a La Corunya i estan buscant a la seva parella com a presumpte autor d'aquesta mort. Aquí sí que tenim un problema importantíssim, eh?
Tenim un problema importantíssim com a societat. És un problema que és transversal, no?, al final. O sigui, ara, per exemple, amb la pandèmia s'ha vist molt clar, no?, una pandèmia, ui, quanta gent que mata, evidentment, tot això no. Però i el masclisme? Quantes dones mata cada dia? Quantes notes en aquest any, quantes dones hi ha assassinades ja per violència masclista? I és una cosa que, per una part de la societat, està normalitzada. I últimament també, a més, es senten discursos i que el masclisme no existeix, de que hi ha ajudes que són falses, que jo, a vegades, de debò, et fa plantejar coses, no? En el sentit de que hi ha moltes coses que donem per assumides, que nosaltres debatem sobre altres temes, i el masclisme és una cosa que ens afecta tant que jo crec que se n'hauria de parlar més.
No, no.
Celebro que en vulgueu parlar
no,
més d'aquí.
Totalment d'acord, Jesús.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las prioridades en este sentido, según mi opinión, tendría que ser la educación. Educación, educación y educación. Y más allá de eso, está claro que castigos ejemplares, por supuesto, y que se cumplan los castigos que se han impuesto también, por supuesto. Sobre todo, al final, es proteger la seguridad también de las mujeres y dentro del razonamiento de los hombres, claro, que todo el mundo sepa, como ciudadanos libres que somos, que si haces algo mal, pues oye, que lo tienes que pagar y que no eres más que nadie también. No eres más que nadie, ni eres tampoco menos que nadie, pero respetar los derechos de todos. A partir de ahí, educación, mucha educación. Creo que hace falta más educación en las escuelas y justicia.
Y en casa
también.
Que no podemos dejar toda la educación para
no,
las
no,
escuelas.
No.
Senyors, és que no tenim més temps. Susana Pagès, Jesús Martín, ha estat un plaer.
Gràcies
per estar avui amb nosaltres. Espero tornar-vos a veure.
Gràcies
a vosaltres. I a vostès, a tornar-nos a escoltar només uns minuts, perquè fem una pausa, són les 4 de la tarda, repassem les notícies i després seguim el Tot anirà bé de Ràdio Estel.